els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, al 104.4 de la freqüència modulada de la ciutat de València, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. La que vaig a proposar-vos avui és una música, diguem, infreqüent en el nostre programa, però que pense que és molt adient perquè és una mostra de les moltes evolucions que la música en els seus diferents gèneres vol tindre. La música dins del món occidental, evidentment. Estem parlant d'allò que s'anomena el rock sinfònic. En l'etapa final dels Beatles ja apareixien molts elements sinfònics en els arranjaments de les peces, per exemple, l'Eleanor Rigby o coses estes, que demostraven una certa tendència a tractar d'acostar-se a la música més o menys acadèmica per part dels artistes de rock. Era una evolució semblant, al meu parer almenys, a aquella que havia tingut en el jazz el bebop, és a dir, volien que foren les seues obres, les seues músiques, unes que s'escoltaren tranquil·lament i atenent allò que s'estava fent i que no foren estrictament músiques ballables. Eixa situació va portar a una explosió, sobretot inicialment en el Regne Unit, de grups i d'artistes que després van tindre recorreguts variats. N'hi ha una sèrie de noms que jo pense que són imprescindibles en la història de l'evolució del rock. Grups com Moody Blues o Procol Harum o com King Crimson, del qual hem posat alguna cosa en el nostre programa, Pink Floyd, evidentment. N'hi ha un parell de grups que varen ser una miqueta seminals, que són The Nice, en el qual va arribar a estar el conegudíssim Keith Emerson, i Yes. Yes va ser un grup una miqueta com si fora el cau on anaven a parar moltíssima de la gent que estava interessada en aquest tipus de música que tractava de maridar el rock i la música sinfònica, és a dir, quan van arribar a dir en algun moment la música de la alta cultura i de la baixa cultura, tot això entre cometes. Unes vegades això tenia una resolució més o menys satisfactòria, altres, moltes vegades, la veritat, no resultava la cosa més allà de ser una exhibició de tècnica de teclats a base d'utilitzar els mil i un catxivatges que en aquell moment sorgiren arran de l'aparició dels sintetitzadors i dels teclats electrònics i tota aquesta parafernàlia instrumental, però que sempre va haver gent amb més intel·ligència i amb més gust musical, com sempre passa, que va aconseguir arribar a punts satisfactoris, des del meu punt de vista almenys, musicalment parlant. Anem a posar-vos avui, per a que escolteu, una d'aixes peces que pense que paga la pena escoltar i que són, a part d'una miqueta exagerades de vegades des del punt de vista de sonoritat, com passava en tots els grups aquests, però que per a mi està molt equilibrat i és un dels millors discos que tinc per ser a la meva discoteca. La meva discoteca de vinils, evidentment. Estem parlant d'un instrumentista, teclista, que s'anomena Rick Wakeman. Una persona que va estar inicialment en el nucli fundador del grup Yes, promogut per un tal John Anderson. El grup Yes ha estat com un guadiana que apareixia, desapareixia, se juntaven, se separaven. I una cosa semblant és el que feia Rick Wakeman. De vegades estava en el grup Yes, altres vegades estava, per exemple, acompanyant a David Bowie, als Beatles, com a teclista. És una persona que ha tingut una carrera llarguíssima, té, les gravacions seues són indombrables, no sempre, diguem-ne, imprescindibles, però que, sobretot, les primeres, quan l'alè de la il·lusió de la joventut i de l'ímpetu inicial de voler trencar motlles es manifestava més clarament amb una inspiració, per a mi, molt interessant. Avui aneu a escoltar Les sis dones d'Enric VIII, que és una suite que va fer Rick Wakeman. envoltar de mil i un artefactes de teclat, sobretot, encara que després també té el recolzament d'alguns instrumentistes a l'hora de gravar. Contrabaixistes, guitarres, una bateria, percussions, un banjo elèctric i acompanyaments vocals absolutament integrades pels arranjaments en la música que fan, sense cap lletra, per cert. La gravació està feta en diverses ocasions al llarg de l'any 72 i va estar publicada a finals de 62, començaments de l'any 1973. Escoltareu, doncs, en continuació aquesta suite en sis parts, les sis dones que va tindre Enric VIII: Catalina d'Aragó, Anna Bolena, Jane Seymour, Anna de Cleves, Catherine Howard i Catherine Parr. Thank you. en aquell moment hi havia un cert grau de megalomania per part d'alguns d'aquests instrumentistes, sobretot Keith Emerson és el que més va destacar en aquest sentit, que a més quan es feia actuacions en directe i fins i tot de les gravades no tenia cap problema en incloure, entre cometes, improvisacions, que eren fragments d'obres clàssiques absolutament reconeixibles per part de tot el públic que poguera haver. Però era també una mena de dir, així estem, som igual de grans que poden ser-ho Mozart o Beethoven o Liszt. Bé, dintre d'aquesta línia va haver una evolució per part de Rick Wakeman que anys després, molts anys després, al final del segle XX, començament XXI, va fer una sèrie de gravacions a piano sol on tractava de reivindicar-se com a instrumentista fent solos a piano de determinades peces, algunes conegudes i altres no tant, algunes composicions seues. Per a completar, per avui m'ha semblat que estaria bé triar algunes coses. Per exemple, la primera és una interpretació del fragment dedicat a Katharina Howard que ell fa en aquest cas al piano i realment resulta una aproximació molt bonica a la seva pròpia peça. Per enllestir el problema d'avui anem a posar una peça que jo me dona la impressió que li és natural d'interpretar. És una versió molt agradable, molt inspirada per a mi, fins i tot, d'una de les coses que ell acompanyava quan anava en el David Bowie, el conegudíssim Space Oddity. Evidentment, també a piano sol. Fins així el programa d'avui dels Camins de la Música. Un programa un poc atípic, com he esmentat al començament, però que espero que vos hagi agradat. És una música molt agradable la que feien aquells en aquell moment xicots que volien reivindicar-se primer com a artistes i després tractar de dir que el rock també es pot juntar amb altres músiques. Sabeu que esteu a Radio Clara, al 104.4 de la freqüència modulada de València, que aquest programa és Camins de la Música, el podeu escoltar els dijous a les 4 de la vesprada i els dissabtes a les 11 i mitja de la nit en repetició, tant en l'emissora com des de la web de Radio Clara en streaming, i que algun dia després està en l'iVox de l'apartat de Ràdio Clara del nostre programa i, clar, en la nostra web podcast camisdelamusica.net també es trobareu la versió en format MP3 de qualitat màxima perquè pugueu escoltar amb tranquil·litat i amb bona qualitat sonora aquesta peça que en aquest cas paga la pena tindre un bon so. Com de costum, també posarem alguna informació complementària a la música que hem posat avui i potser algun enllaç, si el trobe, que crec que sí, a altres peces d'aquest home d'aquella època, perquè té una mena de trilogia que va publicar-se en 3 anys que la formen aquesta peça, una segona que és Viatge al centre de la Terra, que va gravar-se amb una gran orquestra simfònica, va ser la que més èxit comercial va tindre llavors, segurament per això, i una tercera que es diu Els cavallers del rei Artur o alguna cosa així. Amigues, amics, bona nit, bon dia, bona vesprada i molta salut per a tothom. Adéu.